valenciana. Ramon Pérez.
12 dies per al funeral d'estat per la dona i com venim contant, la brega política sembla que no ha fet més que començar. Una part de les víctimes demana a Amazon que no assistisca i ell i els socialistes es creuen acusacions. Hem sabut fa uns minuts que el funeral serà el 29 a les 6 de la vesprada i al Museu de les Ciències de València. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Avui també parlem de Gaza, del càncer de mama i de molt més, però com sempre en clau valenciana. El control tècnic està Guillermo Suay, així que amb el seu treball també comencem. L'Associació de Víctimes Mortals de la Dana insisteix per segon dia consecutiu. No volen que Carlos Mazón estiga al funeral d'estat per la Dana. Rosa Álvarez n'és la seva presidenta.
Verlo ahí encima, ¿no? Revivir los últimos días de nuestros familiares, saber que va a acudir la persona que no quisiéramos que estuviera ahí. Por lo tanto, para nosotros eso es muy doloroso, saber que 12 meses después, la persona que fue el máximo responsable de la muerte de nuestros familiares va a estar ahí. De verdad, ya está bien. Lo único que tenemos detrás es muchísimo dolor, muchísima rabia, porque todas las muertes eran inevitables. Para nosotros lo doloroso es saber que va a estar él, que va a estar Susana Camarero y va a estar todo su consejo. Porque por protocolo es así, pero podrían tener la diferencia de no acudir.
El president de la Generalitat manté la seva intenció d'assistir i torna a dir a les víctimes que tenen les portes de la Generalitat obertes, que sempre les han tingudes, diu Mazón. Replica la socialista Diana Morant. Ella, en eixa mateixa situació, diu, haguera deixat el càrrec ja.
Lo mejor que podemos hacer es tener siempre las manos abiertas, nuestra máxima disposición y la puerta abierta, como siempre lo han tenido, como saben que siempre lo han tenido y como la van a seguir teniendo en cualquier circunstancia y condición.
Yo ya no sé el señor Mazón lo que hará o no hará. Sé quizás lo que yo haría. Yo no habría llegado al funeral de Estado, yo me habría ido a mi casa. Pero claro, el señor Mazón no podemos esperar demasiado de él.
En esta mateixa línia o semblant s'han pronunciat també avui el ministre de la Presidència o la de Treball, la vicepresidenta Yolanda Díaz. Díaz ha tornat avui a la zona zero per a presentar in situ el segon pla d'ocupació d'Anna del govern central, previstos més de 7.000 llocs de treball i 80 milions d'euros. Amparo Sánchez.
D'aquesta forma, el pla s'obri a entitats que també estan treballant des de diferents àmbits en la recuperació després de la dana. Recorda Díaz que queda molt per fer i que també s'alleugeriran els tràmits.
I que el dolor que han sufrido ustedes no va a cicatrizar pronto. Y por tanto, este es el rasgo de humanidad que tiene el gobierno de España. Ya nos gustaría que cicatrizase pronto, pero no va a cicatrizar pronto. Somos conscientes y esto es muy importante. Y no hay política pública que vaya a reparar el daño causado. No la hay.
La vicepresidenta també s'ha reunit amb responsables de l'Associació Víctimes de la Dana, Associació Víctimes Mortals de la Dana i de l'Associació Damnífiques Dana Horta Sud.
Alfafar aprova esta vesprada el nou pla d'emergències per a reforçar la coordinació davant episodis meteorològics adversos i actualitzar també els protocols d'actuació. Núria Moreno.
És un document que han consensuat els municipis de la Mancomunitat de l'Horta Sud de València afectats per la Dana. Juan Ramón Atzuara és l'alcalde d'Alfafar.
El protocolo recoge cómo organizarnos por parte de las brigadas municipales, cómo organizar el SECOPAL, qué medidas tomar y cómo informar a la ciudadanía. Este es el primer paso en caso de alerta meteorológica. En el segundo paso también hemos aprobado el sistema S-Alert, la colocación de pantallas en modo de prevención para informar a la ciudadanía anticipadamente y la megafonía que llegará a toda la población.
Desde Paiporta, el seu alcalde Vicent Siscar posa el focus en els avisos. El més important, diu, és que funcionen com ho han fet en l'últim temporal. Per cert, que l'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol oficial, 28, 29 i 30 d'octubre, i el Dia de la Dana farà una vigília a la vesprada enfront del consistori en record de les víctimes.
I és que efectivament comencen a convocar-se també actes en record de les víctimes. Xixé de Paiporta serà el mateix 29 d'octubre, però ja este cap de setmana Xiva, per exemple, celebrarà un acte d'homenatge al Cinema Teatre Astòria de la localitat. Serà diumenge de vesprada, també diumenge, però a Catarroja hi ha convocada la iniciativa Volem una Horta Sud neta, verda i viva, que consistirà en una neteja ciutadana dels voltants de la via ciclopeatonal que enllaça els municipis de la comarca.
Todos los martes en Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular, un foro radiofónico donde de la mano de Caixa Popular conoceremos proyectos innovadores, solidarios y de carácter social, donde ponemos el acento en las personas y la sostenibilidad de nuestro entorno. Todos los martes en Onda Cero, a partir de las 2:30, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
7 i 25, parlem ara d'un nom propi, el de Khayed Ahmad. És natural de Gaza, és periodista, productor i intèrpret, i avui ha compartit les seues dures vivències amb l'alumnat de la Universitat Miguel Hernández d'Elx. Des d'allí ha denunciat, per exemple, atacs directes, clars i deliberats cap als mitjans de comunicació que treballen a la franja de Gaza. Amparo Piqueres.
Hamad ha assegurat que 273 periodistes palestins han mort des de l'inici de la guerra, encara que adverteix que la xifra real és molt major. Així ha relatat als estudiants el seu testimoniatge sobre la situació de la franja i les dificultats extremes que viuen els professionals de la comunicació en la zona.
Però hi ha molta gent que han tomat la iniciativa de gravar, de fer fotos i subir-la, i tots foren objectius per als israelis, perquè avui en dia ells consideren a un periodista mucho más peligroso que un miliciano con Kalashnikov. Y trabajar periodista en Gaza quiere decir jugarse la vida.
El reporter que va ser evacuat d'urgència de Gaza al costat de la seva dona i els seus tres fills, un d'ells va perdre la vida en els bombardejos, ha exposat que la realitat que arriba des dels territoris ocupats és només una mínima part de la veritat.
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha inaugurat avui de manera oficial el seu nou curs acadèmic, un curs certament extraordinari perquè arriba envoltat de polèmica política amb el seu pressupost retallat i l'anunci de canvis, tot i el desacord de la institució. Al seu discurs, la presidenta de l'Acadèmia, Verònica Cantó, ha afirmat que la institució es troba en un moment crític, ha denunciat intents de desestabilitzar-la i deslegitimar-la i ha demanat públicament a la Generalitat respecte cap a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Un moment crític per al valencià i per a l'acadèmia. Ha sigut un any d'una complexitat extrema a causa de la concatenació de determinats fets originats en l'esfera governamental que han suposat un atac frontal al valencià i a tot allò fet o produït en la llengua pròpia.
Diumenge es commemora el Dia contra el Càncer de Mama. Podem parlar amb Salomé Esteller. Ella és la gerent provincial de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Castelló. Salomé, bona vesprada.
Bona vesprada.
Una patologia que presenta un alt grau de superació, però que cada vegada es diagnostica en més dones menors de 50 anys. Quina anàlisi o quina reflexió, Salomé, podem fer en este 2025?
Lo que tenemos que tener muy muy claro es que el cáncer de mama, casi el 80% de los cánceres de mama lo supera. Empezar con el diagnóstico muy temprano es un 80% de éxito de supervivencia. Ante cualquier duda y cualquier sospecha que puedas tener, tienes que acudir inmediatamente a tu médico para que te mande a hacerte los reconocimientos que son necesarios para ver y que esté todo bien. Te quitas también ese miedo que muchas veces nos entra cuando nos notamos que simplemente muchas veces es hormonal, pero que hay que mirar sí o sí.
Per a les pacients que després, una vegada superada la malaltia, sobreviuen, que insistim que són moltes, la majoria, a elles els queda una seqüela, Salomé, que és la por a la recaiguda. Com es pot gestionar aquesta por a la recaiguda?
Pues mira, ahora cada vez estamos más convencidos de que los tratamientos que llevan las pacientes después de superar el cáncer durante 5 años son pues una de las bases para que lo que te decía, la supervivencia en cáncer de mama. El miedo a la recaída es inevitable, somos humanos y nosotros siempre les decimos a las pacientes que antes de que lleguen a ir con ese pánico a hacerse las analíticas, tienen que venir, contarles a los psicólogos todo lo que les pasa para poder llegar pues con esa tranquilidad, entre comillas, y sobre todo pues con ese ánimo de decir, bueno, pues como muchas dicen, hoy es mi cumplevida X. Nosotros también vivimos con ellas cuando vienen y nos dicen que todo ha salido bien y que están un año más hasta que les toque la siguiente revisión.
És una patologia de la qual s'ha investigat molt, però suposa que també queda molt per fer. Què seria, Salomé, en la teua opinió, el més immediat que cal fer respecte al càncer de mama?
Mira, seguir con la investigación. La Asociación Española contra el Cáncer está trabajando ahora en 113 proyectos de investigación del cáncer de mama. Estamos aportando 31,5 millones de euros en investigación, solamente el cáncer de mama que estamos hablando, que es este mes. Lo más inmediato es el tener esa detección precoz que estábamos hablando y la vida saludable, hábitos saludables y poder pues seguir todo lo que nos mandan desde Sanidad.
Suposo que saps que hi ha polèmica a Andalusia perquè milers de dones han vist com les seues mamografies s'han perdut pràcticament al no-res. Així a casa, l'oposició assegura que la Generalitat està fent menys mamografies de les habituals. Quina opinió et mereix tot això, Salomé?
Este tema es un tema que, la verdad, ¿no? La Asociación Española contra el Cáncer insiste en que tienen que haber protocolos para trabajar todo el mundo por igual, vivas en la comunidad que vivas. Y sí que exigimos que, bueno, que haya más detección precoz y que en estos casos, pues bueno, se pueda hacer para que esas personas o futuras pacientes tengan sus pruebas y tengan su tranquilidad para poder estar tranquilas de que hasta la próxima mamografía estén bien. Es un hecho que está ahí y que nosotros vamos a pelear para que esto pues no vuelva a ocurrir.
Salomé Esteller és la gerent provincial de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Castelló. Gràcies, Salomé, per haver agafat la telefonada d'Onda Cero, perquè damunt sentim so de fons, així que t'agraïm especialment que hagis agafat la telefonada, Salomé.
Moltes gràcies a tots i, bueno, sabeu que l'Associació Espanyola contra el Càncer estarà per tots els pacients de càncer i els familiars. No oblideu que el familiar és també una part importantíssima de l'associació, que vive en silencio también esos miedos a la recaída y a todo lo que le pueda pasar a su ser querido.
Així és, Salomé, moltes gràcies.
Gràcies.
Abans dels esports, la mirada valenciana d'una de les grans notícies del dia, l'OPA del BBVA sobre el Sabadell, amb especial incidència a Alacant. L'alcalde de la ciutat, Lluís Barcala, respira alleujat. El no a l'OPA, diu, significa estabilitat per al Sabadell a Alacant. Pepe Requena.
Era el principal temor, desaparición de empleos, oficinas, de competencia y más dificultades de acceso al crédito para las pymes. Ahora no habrá o no debe haber traslados ni despidos del personal del Sabadell. Lluís Barcala.
Habrá más oficinas, más atención presencial, más compromiso financiero con las pequeñas y medianas empresas alicantinas.
Hay que recordar que el Sabadell se quedó con el negocio y las sucursales de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo, quien contaba con presencia en prácticamente toda la provincia, ha recordado por su parte el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez.
L'ocupació hotelera de la primera quinzena d'octubre ha notat l'absència del festiu del 12 d'octubre ací a la comunitat i l'absència també de pont a nivell estatal. A això cal sumar les cancel·lacions que han suposat el mal horatge. Maite García, directora executiva d'Osbec.
Solo Benidorm mantiene el tipo repitiendo datos que superan el 88% de media, mientras que el resto registran descensos de entre 2 y 8 puntos. El sector hotelero vuelve a recordar que ya no es objetivo contar turistas o pernoctaciones, sino mantener en términos positivos los datos de facturación y rentabilidad.
El càrtel del Port de València sembla continuar operatiu. Després de decomissar més de 4 tones de cocaïna i després de detindre una vuitantena de persones, Policia Nacional i Guàrdia Civil han interceptat en les últimes hores vora 2 tones d'esta substància estupefaent. Ho han fet gràcies a un dispositiu especial conjunt seguint la pista d'un camió des de les instal·lacions portuàries de la capital valenciana fins a una nau industrial situada a la comarca valenciana de la Costera. Esports amb Sergi López. Hola, Sergi.
Què tal? Bona vesprada. No va a dir-te Edu. Què tal, Ramon? Bona vesprada.
No, Ramon, què tal, Sergi? Estem pendents de Mònaco. Ahir sí. Juga el València Bàsquet des de fa no res.
Acaba d'arrencar.
Uns minutets, partit d'Eurolliga.
Sí, a veure si pot retrobar-se amb la victòria. I van caure les xiques per 72-75 davant el Fenerbahçe. I a veure si València Bàsquet pot aconseguir una nova victòria en Eurolliga. Avui la informació esportiva, evidentment, en clau valenciana passa perquè el club ha sol·licitat a l'Ajuntament de València el número del compte corrent per a poder fer l'ingrés corresponent als 11,2 milions d'euros del poliesportiu de Benicalap, que era una condició necessària, tal i com van haver reconegut en les fitxes que fan aprovar en el ple de l'Ajuntament de València per a poder construir sobre el terciari del nou Mestalla, per tant, un pas més de cara a la construcció del nou estadi. En lo esportiu, última hora amb Víctor Lluc, pendents d'un partit que, hem de recordar, es juga el dilluns. Víctor Lluc, bona vesprada.
¿Qué tal, Sergi? Buenas tardes. Con un Valencia que ha vuelto al trabajo en la mañana de hoy para empezar a preparar ese partido del próximo lunes frente al Deportivo Alavés, con dos bajas de jugadores ya conocidas, como la de Diakabi y de Ramazzani, y dos dudas, ya que esta mañana no han trabajado con el grupo porque siguen arrastrando molestias en la rodilla, Fulquier y Ugrinić. En lo social, el Valencia ha aceptado el pago de 11,2 millones de euros para la construcción del pabellón polideportivo de Benicalap, que es uno de los requisitos también dentro de la construcción del nuevo estadio. Y el Levante, por su parte, tiene a todos disponibles para el partido del domingo frente al Rayo Vallecano en el Ciutat.
Gracias, Víctor. Y de Víctor a Víctor, ens n'anem a Castelló, perquè en estos moments està entrenant el Villarreal. Víctor Frank, bona vesprada.
Què tal, Sergi? Bona vesprada. D'aquestes hores està tenint lloc l'última sessió de treball del Villarreal Club de Futbol prèvia al partit que demà jugarà davant d'un rival directe per Europa, com és el cas del Betis. La bona notícia per a Marcelino, la recuperació de dos lesionats, com és el cas de Gerard Moreno i Ayoce, tota vegada que avui, per primera vegada esta setmana, ha pogut comptar ja amb tots els seus futbolistes després de l'arribada dels internacionals.
Gràcies, Víctor. Ens n'anem a la capital del Vinalopó, a Elx. Felipe Canals, última hora de l'equip de moda, la primera divisió. Bona vesprada.
Hola, Sergi. El Elche recibe este domingo a las 2 al Athletic Club de Bilbao con dos bajas confirmadas, Hacen Gruber y Grady Diangana, y una duda, Héctor Fort. El que será de la partida hasta el 100% es Adrià Pedrosa, al igual que Rodrigo Mendoza, tras regresar con España sub-20 del Mundial de Chile, eliminados en cuartos de final. Ya será decisión de Sarabia si le mete de inicio en el 11 o si le reserva para la segunda parte. Y en primera ref, el Eldense visita mañana a las 9 el Nou Sardenya, campo de césped artificial, al líder, al Europa.
Gracias, Felipe. Y a la capital, a la cantina. Última hora, David Esteve. Buena vesprada.
Buenas tardes. Rubén Torrecilla se la juega este sábado, mañana, a partir de las 4 y cuarto, frente al Villarreal B, para un partido en el que va a poder contar con Jeremy de León. El puertorriqueño se ha ejercitado hoy con el resto de sus compañeros. Recién aterrizado, solamente una sesión, pero mañana debería estar en esa convocatoria. Importante el papel de este futbolista, que disputó 60 minutos ante Argentina el pasado martes, ante la vigente campeona del mundo, el día en el que Torrecilla, como decimos, tiene una final.
Gracias. Si és David, pendents d'eixe partit a Mònaco i d'un cap de setmana que es deixarà diumenge i dilluns el futbol en clau valenciana.
N'estarem pendents. Gràcies, Sergi.
Gràcies, adeu.
Vesprada de tempestes a l'interior de València i de Castelló. Hi ha avisos d'AEMET al respecte que, a més, es repetiran demà dissabte. Tenim per davant un cap de setmana d'estabilitat al matí, sí, però de més inestabilitat de vesprada. Així està la Comunitat Valenciana a 17 d'octubre de 2025. Continua tota la informació així mateix a Onda Cero, la ràdio amb la brújula de Rafa Latorre i tot el seu equip. Bona vesprada i molt bon cap de setmana.
La brújula Comunitat Valenciana.
Onda Cero València.
¿Quieres jugar? Adivina dónde puedes pasar una noche de ensueño. ¿Juegas? Imagina privacidad, lujo y discreción. Tu lugar es Choc. Jacuzzi, duchas con vapor, room service 24 horas, garajes privados. Choc, salida 7, pista de silla, en Beniparrey. El placer y el juego son garantía en Choc. Choc, nuevo lujo en Valencia. Let's Choc.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29. Gafas graduadas por solo 29 euros. 29. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Valencia, calle Ruzafa 15. Infórmate en soloptical.com.
En Nissan Almenar, tu Nissan nuevo y kilómetro cero al mejor precio.
Sin dudar, Nissan Almenar.
¡Qué fácil es acertar con Hyundai Koryokar! Ven y descubre las mejores ofertas. Recuerda, en pista de silla.
Hyundai Koryokar.
Este verano ya sabes lo que te espera. Calor, terracitas, playa, conciertos. Pero hay algo que no te esperas. Ahora llévate un Honda ZR-V híbrido, el SUV coupé con espacio para cuatro maletas por solo 36.900 euros. Espera lo inesperado. Consulta condiciones y pide tu prueba en tu concesionario Honda.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
Mira qué bien se ve el auto en Espaval. Servicio oficial Mercedes. Confianza, sé sin igual. En Espaval. Servicio oficial Mercedes, donde todos van, confianza 100% en Spawn.
Ven a conocernos a Ciudad de Sagunto 8, Paterna.
Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.